Alegria es pot entendre. Rebeldia per què?
Rebeldia perquè creiem que en aquest món falta una miqueta de rebeldia, una miqueta de contestació a tot el que està establert. Veiem arreu dels països on anem, veiem que el patriotisme internacional està instaurat a tot arreu i creiem que s'ha de lluitar una miqueta per donar veu i per donar alegria als nanos i a la gent que ho necessita.
Per tant, reivindiqueu també una mica d'implicació amb la societat en la que vivim?
Totalment, totalment. Creiem que entre tots ho podem fer tot i si la gent comença a agafar consciència de lo que està passant, potser no seria tan fàcil que hi haguessin tantes persones oblidades.
Per la teva experiència, què està passant?
Te podria dir que els interessos econòmics i polítics estan fent molt de mal a la gent en general, aquí a la nostra terra també, però hem estat a Palestina, hem estat al Perú, hem estat al Sàhara i el que podem plasmar és que a vegades es podria evitar. Que amb una miqueta d'implicació, no només governamental, sinó de la gent, del poble, podríem evitar tant de patiment de la gent.
Quan feu aquestes sortides i aquestes campanyes com la pròxima que fareu, què és el primer que us trobeu allà?
El primer que ens trobem allà, ara concretament al Sàhara, és un fotimer de nanos amb unes ganes brutals de riure i de passar-s'ho bé. És gent que tu veus en els seus ulls i en els seus gestos que necessiten carinyo, necessiten amor i necessiten explotar. Són nanos molt, molt vius que t'agafen, t'estiren de la roba, te diuen que no marxis, te conviden a casa seu, que coneguis els seus pares. Realment és gent que necessita una miqueta d'alegria i de carinyo.
Suposo que són bons moments, però alhora també són moments durs, no?
Sí, 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 sí. El que ens adona aquesta gent és impagable. Les lliçons de vida que rebem a cada viatge són magistrals. El que també molts cops ens anem d'aquests territoris amb un regust agradós de tu mateix com a occidental, com a mediterrani, t'adones compte de que tens part de culpa del que els està passant.
I què pots fer tu per canviar-ho?
Tot, ho pots fer tot. Tu com a persona, com a ciutadà del món, pots fer política en qualsevol dels àmbits, fins i tot a l'hora de comprar. A l'hora de comprar tu pots discriminar i fer política i fer boicot a empreses que estan ajudant a que passin tots aquests desastres. Hi ha empreses amb molts de noms que estan sustentant la política de l'odi, de la segregació, de la guerra i dels desplaçaments.
Teniu por quan inicieu aventures d'aquest tipus en zones de conflicte com és aquesta i veiem, per exemple, la desaparició d'aquest periodista del periòdico, per exemple?
Està clar. I tenim companys que han tingut problemes. Jo mateix vaig tenir un problema a l'aeroport de Tel Aviv quan intentava marxar de Palestina. Problemes sempre en tindrem. És que en realitat el que volen és que no hi anem.
Per què volen que no hi aneu?
Quan va un equip de pallassos en rebeldia a Palestina o al Sàhara o on sigui, també hi ha una força mediàtica, hi ha vídeos i la gent pot veure el que realment està passant. Hi ha molts estats i moltes potències que no volen que se parli del que està passant.
Quins interessos tenen?
Interessos en que desaparegui directament qualsevol resistència i qualsevol recolzament a la resistència.
Estàs parlant d'estats europeus?
Sí.
O sigui, països del primer món?
Totalment, sí, sí, sí. L'estat espanyol, per exemple.
I quin interès poden tenir en que no es vegi el que hi ha allà?
L'estat espanyol va deixar abandonat el poble saharaui i ara mateix tampoc està fent res pel seu reconeixement i té mil interessos econòmics i polítics. Sense anar més lluny, l'estat espanyol reparteix amb el Marroc tota la zona pesquera de la costa saharaui, sense anar més lluny.
Al Sàhara hi aneu ara, és la pròxima fita de pallassos en rebeldia. Què hi aneu a fer allà?
Nosaltres anem convidats pel Festival de Cine Internacional del Sàhara a fer una miqueta de dinamització i una miqueta de jaleo durant el festival aquest. Animar una miqueta la troca, animar la gent, els nanos i la mateixa gent que viuen a les wilayas, en els camps de refugiats.
Festival de cinema enmig del desert.
Sí, és un dels festivals més peculiars. Aquesta edició serà la desena i realment hi van actors i directors d'alt nivell europeu, sí.
I com es munta un escenari o una pantalla de cinema en aquest cas?
Pues té la seva logística. La veritat és que hi ha un equip preciós i important que està treballant un any sencer per poder realitzar el festival aquest. Hi ha moltíssima gent de l'organització, molts de camions, pensa que creuem dos camions al mig del desert, un fa de pantalla, l'altre fa de projector, molt de suport també de la gent d'allà, del Frente Polisario, del RAST, i realment la gent que va allà hi torna, eh?
Aquesta és una zona perillosa per muntar un festival d'aquestes característiques, pel que m'estàs explicant?
Perillosa no és. Sí que hi ha hagut intents de desestabilitzar i de fer agafar por a la gent, com els recents segrestos de cooperants catalans, italians i tal, per part de grups islamistes del Magreb islàmic, però realment no és perillós. El FI Sàhara pensa que és un festival tan important que el mateix Frente Polisario fa tres cercles de seguretat perquè no hi hagi cap espavilat que vulgui rebentar el festival.
I la situació d'aquesta gent quina és?
Doncs no és la millor, no és la millor. Pensa que porten 30 i pico anys refugiats en el pitjor dels deserts, amb una climatologia terrible. Podem estar a 50 graus al dia i a menys 0 a la nit. Allà no hi ha aigua, no hi ha tampoc molts hospitals. Si hi ha alguna cosa greu han d'anar fins a Tindouf, que és la primera ciutat argelina que està a prop. Vull dir, la vida no és gens fàcil, no és gens fàcil allà.
Com viuen? De què viuen?
La majoria viuen de l'ajuda internacional.
Cada quan arriba aquesta ajuda?
És periòdica i per sort més o menys arriba l'ajuda, arriba l'aigua i s'ha de dir que hi ha una feina allà, però evidentment no volen ajuda ni volen caritat, volen la victòria, volen viure a la seva terra.
Tot i que arribi ajuda, podem parlar de condicions infrahumanes?
Sí, podem parlar de casos reals de nanos que sense una atenció mèdica digna, pues estan morint, sí.
T'has trobat amb algun cas que t'hagi frapat?
Sí, un cas personal i de més d'un nano que vaig conèixer personalment que es va morir fa mig any, alguna cosa així, i es va morir tenia una complicació amb un càncer a la cara i amb un tractament normal a qualsevol país d'Europa hagués sobreviscut.
Ernest, que tingui molta sort, que quan tornis puguis explicar noves vivències.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut.